parla un tal Julián Figueras i aquest és el primer capítol del canal Liternatura. Canal Liternatura és el programa que emana de l'especialització d'una de les biblioteques més estimades de la ciutat, la Biblioteca de Collserola, allà a les muntanyes. I és que aquesta biblioteca està ubicada en un entorn natural dins el mateix parc de Collserola. Esperonada per aquesta excepcional circumstància, ha esdevingut un espai de trobada de diferents entitats, equipaments i persones al voltant d'un interès comú, la natura. Aquesta biblioteca trobareu un fons integrat per documents sobre natura, desenvolupament sostenible, ecologia, llibres d'imaginació per als més petits i també un munt de propostes especials que s'aniran desplegant aquest programa. A la sala de control de Ràdio Maconda saludem un cop més a l'Albert Fernández. Una experiència literària, transformadora, silenciosa, creixent i bella com la vegetació. Així és Canal Liternatura. I avui rebem a les millors persones possibles per obrir aquest canal Liternatura. La Núria Flor, directora de la Biblioteca Collserola, i el Gavi Martínez, escriptor, viatger, jugador de futbol, autor de documentals i creador del concepte Liternatura. Benvinguda, Núria, benvingut, Gavi. Aquest és el vostre programa, així que conversem. Què us sembla?
Doncs perfecte. Moltes gràcies, sobretot per inaugurar aquest canal Liternatura, que és una cosa estupenda, no? O sigui, què més podem demanar?
I tant. Hola, Julián. Gràcies per rebre'ns en aquesta estimada ràdio de Biblioteques de Barcelona, Ràdio Maconda.
Pues ja ho sabeu, jugueu a casa. Anem a conversar. Jo sé que tenim moltes preguntes que fer-vos i moltes preguntes que fer-li al Gavi en concret, justament perquè és una persona convençuda de que un canvi és possible. De fet, el seu últim llibre es titula Un canvi de verdad, on explica la seva experiència anant a fer de pastor al poble de la seva mare a Extremadura. Si voleu, comencem per això, per el concepte de Liternatura, del qual tu ets el principal artífex. Què és Liternatura per tu, Gavi? Explica'ns-ho.
Bueno, Liternatura és el resultat d'haver fet llibres de viatges durant molt de temps i adonar-me'n, doncs, que per transmetre els jocs, o sigui, per explicar què era el que estava passant per allà, costava molt, no?, transmetre la idea de que era un viatge. O sigui, comencem pel viatge, no per la natura. Arrel de viatjar molt, doncs una de les coses, doncs, que sempre trobava des de selves fins a rius i mars i aquestes batalles, no?, que ara podríem dedicar un altre programa només pels viatges, però ara estem centrats a la Liternatura. I un dia, això és una història que vaig repetint sovint, però crec que és fonamental per entendre d'on ve el concepte, quan anem a l'Aquàrium de Barcelona amb el meu fill, que tenia 2 anys, doncs mirem una vidrera d'aquella allà i surt un corall de la gran barrera de corall australiana i posa sota, si la temperatura del planeta continua augmentant, només que ho faci 2 graus més, pràcticament el 90% de la gran barrera morirà. Aleshores, a partir d'aquí, entro dins d'una bogeria, diguem-ne, mediambientalista, que em porta a la gran barrera de corall australiana i cada vegada, doncs, a implicar-me més, no? Això em fa pensar molt en clau això de com estem explicant no només als altres individus, sinó també la nostra natura, i dins d'aquesta recerca una mica, doncs, instintiva, no?, em trobo que per parlar de natura sempre fem servir un concepte que és anglosaxó, que és nature writing. I aleshores això dona una mica, doncs, la mesura de com ens hem allunyat del que és la natura. O sigui, utilitzem una altra llengua per explicar com són els nostres arbres, com els pins, no?, els bedolls, com són els nostres animals, el tritó. I dius, bueno, si volem fer una passa, nosaltres que treballem amb literatura, doncs igual la primera podria ser proposar una paraula que ens apropi de manera natural al nostre entorn. I aquí surt la idea de Liternatura.
Ostres, Gavi, és fascinant aquesta història. Aquesta no te la coneixia, eh? No, que tot havia iniciat el concepte a través del teu fill.
Bueno, a prop, a més, no? O sigui, de vegades també quan es qüestionen aquests, això, si tenim a prop, doncs, algun lloc on anar a veure animals, professionals, doncs aquí és un cas ben evident de que de vegades sí que és molt útil i molt inspirador el tenir, en aquest cas seria l'Aquarium, doncs per després desenvolupar tot un projecte i sobretot pel que el peque, el mateix peque, doncs creixi pensant a la gran barrera de corall australiana, no, més, ni
veus,
més ni més.
No? Despertar un, consciències a través d'una dada, no? Que interessant, Gavi. Llavors, amb el teu llibre, El canvio de verdad, t'expliques una experiència teva que a mi realment em va resultar fascinant. A l'inici del llibre, bueno, és tot un canvi, no? En el que tu fas un canvi de mentalitat, fas un pas endavant, t'atreveixes a estar uns mesos completament sol o bastant aïllat, no? Explica'ns una mica aquesta aventura.
Bueno, això que deia de la bogeria d'abans, no? O sigui, és que quan t'agafa el rampell t'agafa, o sigui, a mi com a mínim, no? I aleshores igual me'n vaig a Austràlia que al poble de la meva mare, més o menys.
Una retrobada, no? En molts aspectes, no?
Sí,
suposo.
Penso que parlem, i a més tu ho saps molt bé, no? Per tota la feina que feu a Collserola.
Que o sigui, fem, que fem.
Sí, però vosaltres teniu tot el temps, o sigui, ho vaig traient al cap de, per allà de tant en tant només, no? Però sí que crec que parlem molt, però a l'hora dels fets, aquí és on es demostra fins a on podem o volem arribar de debò. I en aquell moment, a més, hi havia unes qüestions que et diria morals de pèrdua del lideratge en tots els sentits, o sigui, des de la política fins a les persones que poden ser més o menys referent, doncs que estaven dient una quantitat de cosa, la mentida s'havia imposat, ara podríem parlar de postmodernitat i tot això, però veia que no anaven bé. I quan mirava la meva mare, que sempre m'havia estat explicant de quan ella sortia amb el seu pare, amb el meu avi, amb les ovelles, que eren pastors, com l'ajudava i com havia desenvolupat la seva mirada sobre el camp, doncs veia que ella havia mantingut la seva ètica des d'aleshores, o sigui, havien passat 60 anys i ella continuava defensant una idea del món en la que creia, malgrat tot el que estava passant al voltant.
Que difícil, no? Això,
això
bueno, d'admirar.
Les mares, hi ha moltes mares així, i pares també, però
mares.
Aquest cas era la mare la que tirava més. I res, vaig fer el pensament de dir, bueno, doncs si tu, mama, que m'has explicat durant tant de temps aquestes històries, i nosaltres les comentàvem allò a taula, no? Però sense haver-les viscut de debò, i després d'haver viatjat tant pel món, per què no fer un... Bueno, trobar aquestes arrels de la manera com més propera possible. Havia passat molt de temps, jo era un home de 40 i pico anys, ella era una nena quan havia viscut allà. Les condicions,
no
en general...
No estem acostumats, no?, a unes condicions similars a les que tu vas tenir.
Era molt diferent. A més, ella era una dona, jo era un home, no? Però de tota manera, dic, bueno, intentarem replicar les condicions de com vas viure tu. I aleshores vaig anar a un refugi on feia 30 anys que no vivia cap pastor, amb aigua del pou, i sense llum, tenia un generador elèctric, doncs, que em permetia, doncs, dues hores de llum a la nit, una mica també per fer amb el foc allà de la xamanella, no? per fer-me allà, doncs, els plats que volgués, i amb una mastina, una gossa, doncs, que m'ajudava molt i que, per exemple, només en com bordava ella ja et dona una mica la magnitud de...
La informació de l'exterior, no?
O sigui, jo me'n recordo que allà, clar, era trobar-te a 6 quilòmetres de la primera persona més propera i amb una solitud, amb 400 ovelles que tenia allà i la Síria, que era com es deia la mastina. Me'n recordo que al començament, la primera nit, em tanco allà al refugi i tal, i començo a escoltar-la bordar. I jo allà, doncs, tot una...
Acollonit allà, no? Espantat, no? A tope.
Per què bordes? I que hi ha algú...
Què ha passat?
Havia escoltat històries més en aquell moment. Hi havia com... Quan entra el rampell, repetint per aquí, hi havia la part de... Hi havia un senyor, un assassí, que anava caminant per... Estava travessant Espanya, venia de Centre Europa, i havia matat a no sé quantes persones. O sigui, tu, quan entres en clau loca...
I ja doncs, veus, comences allà a fer-te pel·lis brutals.
I aleshores vaig dir, a veure si se li ha acudit a aquest home a venir per aquí, i escoltava abordar la Síria El que em vaig adonar...
Com és la ment.
Cada sí, la ment d'alguns, a més.
Sí, sí.
Ella abordava pràcticament 40 minuts i després es va aturar. Em vaig adonar que això era sistemàtic, ella ho feia cada nit. I el que feia en realitat no era perquè hi hagués algú, sinó era l'inrevés, o sigui, era com per marcar territori per acomiadar-se del dia. Quan després, per circumstàncies, no vaig tenir a la Síria, trobava a faltar el seu... que ella abordés, no? I el que em vaig adonar era que la por em venia... O les temors em venien per no estar amb la seva companyia. Es va convertir en una autèntica companya, no? Però aquestes són coses que només te n'adones si estàs allà, no?
Amb el teu llibre, a mi em va fer pensar molt això, no? El temps d'espera, el temps de mirar, que moltes vegades no fem, no el tenim, no parem atenció. I aquí és una de les coses que pots gaudir molt amb el teu llibre, no? Que aquesta calma i aquesta mirada, i amb tots els llibres, no?, que hem anat llegint de literatura al llarg d'aquests mesos del club de lectura que hem anat fent, no? Doncs aquesta mirada és molt important, és realment a destacar, no? Que el temps normalment a ciutat és d'una altra manera i a la que t'atures pares aquesta observació, no? Aquest temps, aquesta calma.
Sembla molt de Pere Urullo, però clar, et dona...
No, però és així.
El temps de la natura és molt diferent del nostre i ara encara més diferent perquè l'hem accelerat d'una manera vertiginosa, no? És de vertigen. I és una constant, a més, a tots els llibres de natura. O sigui, tio, no et parlen d'això, no et parlen del temps, però tu sents que estàs entrant en una dimensió...
Un altre ritme, no?
Exacte, és una altra dimensió, com tu dius, no? Hi ha molts llibres dels que hem tractat que et porten... I és curiós perquè això de, quan veus una pel·li, que diu, no, és que és molt lenta, no tens mai la sensació de que un llibre d'aquest sigui lent. Penso que un dels grans descobriments de la gent que ara dins del club de lectura que tenim, de literatura, és que molta gent que ve amb unes prevencions que tenen a veure amb la idea bucòlica que s'ha venut una mica del que seria la natura, no? O amb la idea també tràgica, de que només te'n pots apropar et pot interessar des de la tempesta, des d'aquest perill de la selva, del lleó que et menjarà, doncs se n'adonen que de sobte t'estan parlant d'insectes que no podries pensar mai que un insecte o un gasteròpod com un cargol et pogués enganxar d'aquesta manera. I per trobar un link, allò que sigui molt gràfic, per mi seria Josep Pla, per exemple, capaç de parlar-te de sardines durant 6 pàgines i tenir-te enganxat a les sardines.
Josep Pla, gran escriptor, no?, amb el tema dels aliments, no?, del menjar, i tant.
I perquè s'ha mogut molt. O sigui, és viatger, de nou, trobem a un senyor que ha viatjat molt i que s'ha adonat que en el detall en donar a més els substantius. O sigui, quan aconsegueixes posar el nom a l'acàcia, per exemple, o sigui, o a la palmera determinada del lloc en concret, tu no estàs només descrivint un arbre que és genèric i et quedaries allà penjat, sinó que estàs afegint un contingut, un sentit, i estàs començant a crear l'atmosfera a partir de les pròpies paraules. Això el Pla ho feia molt bé, i els escriptors de literatura una cosa que tenen és que dominen els substantius i els portes a un lloc més enllà del que seria dir playlist o app. O sigui, ells parlen... I en aquest cas també hi ha, i continuem parlant d'autors de literatura, que hi ha quelcom que és molt interessant, que això feien esmena com l'Enciclopèdia Britànica per nens estava, per exemple, eliminant els noms de noms d'ocells, noms de plantes i d'arbres, i les estaven substituint precisament per totes aquestes paraules tecnològiques, perquè deien
quina
que ara...
Quina pèrdua, no? Mare
és
meva.
Una pèrdua enorme.
Enorme.
D'aquí estem amb literatura, no?
Gavi, estaves parlant de Pla... Pensaries en algun autor clàssic, en algun llibre clàssic també d'aquests que segurament tothom tenim al cap que hem llegit i no sabem què és literatura, no? No sé, se t'ocorreix algun que puguem aquí comentar-ho per aproximar-nos més, no?, a les persones?
Com a clàssic que surti com molt ràpid i que podria ser com un apropament ràpid seria Moby Dick.
Moby Dick, que n'hem parlat també, no?, en algun moment al club.
Moby Dick seria... clar, és un altre... És com un enorme, gran reportatge sobre el mar i la nostra relació amb ell, però Moby Dick, per exemple, en aquell moment ells no són conscients, o sigui, la gent tampoc quan escriu no és conscient d'estar fent... De vegades sí, alguns superespecialistes, novel·la negra, no?, o ciència-ficció, potser que sí. Però això de literatura es tracta de donar-li molt protagonisme a la natura, que sigui tan personatge com els individus que puguin sortir per aquí. I de vegades d'individus surten molt pocs. O sigui, que sigui un personatge, la natura. I en el cas de Moby Dick, crec que la natura està molt representada com a personatge.
O sigui, aquí vindria, no?, a dir com definiríem un llibre com a llibre que entri dins aquest gènere de literatura. Ara ho has definit molt bé, no? Veig que la natura sigui un personatge més.
Que sigui un personatge.
Que interessant. Sí, sí.
Bé, Núria, Gavi, ja hem situat el concepte, el tema, les maneres de fer i la bibliografia, una primera bibliografia de literatura, balenes incloses. Ara aterrem a la Biblioteca de Collserola, que és un autèntic centre cultural ple d'activitats. Bé, de fet, el que feu ja és més que activitats, és activisme.
Tengo una bolsa que tiene una bolsa que tiene otra bolsa que tiene otra más. Tengo otra bolsa dentro de una bolsa que está en una bolsa de usar y tirar.
Aquí estan els Wala, amb el seu bon humor, burlant-se del lío de bosses de plàstic que, malauradament, tenen molt a veure amb el que es parla a literatura. I ara, en aquest bloc bibliotecari, et volem preguntar a tu, Núria, com a percussora de tantes iniciatives que lliguen la natura, l'ecologia i la literatura, pues com és treballar en una biblioteca així? Ens agradaria que ens expliquessis molt breument, ja sabem que és que...
Molt de la ràdio, ens apreten.
Sí, però és que feu tantes coses que és impossible ser exhaustiu. I cada cosa mereix un programa particular, però ens agradaria que sí que ens expliquessis les bibliollavors, el plan de poesia, els clubs de lectura, tot el ventall de propostes que feu des d'allà.
M'ho fas difícil, m'ho poses molt difícil aquí. A veure, a la Biblio estem especialitzats en literatura de natura i sostenibilitat i, bueno, primer, com deies, no? Vull dir, tenim un entorn que ja dona pas a que això sigui així. Llavors, a més, també els usuaris ja són d'una certa tipologia, interessats en viure en un entorn així com més natural, no? Llavors, una cosa va portar l'altra i, a més, tenim allà diferents entitats i institucions que també treballen amb tota aquesta història, no? Com ara diríem el Centre de Documentació del Parc de Collserola, per exemple, no? Llavors, aquí hem anat creant xarxa i hem anat creant inèrcies com per treballar aquest tema amb el Gavi també a través del Club de Lectura de Natura, que ja n'hem anat parlant, no? A més, això, tenim un parell d'escoles públiques al costat que amb ells fem un treball molt important al voltant de Bibliollavors, que és un servei de préstec de llavors que hem ofert a la biblioteca. És un servei nou, fa un parell d'anys que ha començat, i amb aquest servei el que fem és que els hi prestem llavors, ells es comprometen a sembrar-les i a fer-les créixer, i llavors els ajudem a aprendre com extreure'n les llavors per després tornar-les a la biblioteca. Això ho fem amb escoles, però també qualsevol tipus d'usuari podria venir i demanar-ne. Tenim un catàleg de llavors que aquest any ja anem pels 41 varietats diferents entre tomàquets, albergínies, enciams, etcètera, no?
I... No ens ho havíem imaginat, això, que una biblioteca tingués una col·lecció,
sí,
a part de llibres,
bueno,
de
que,
llavors.
Clar, el tema de les llavors dona molt de sí, perquè, a veure, d'una banda hi ha el tema del tomàquet mandó, que és un tomàquet autòcton de Collserola, sí. Llavors el tractem inclús com a col·lecció local. Això que tant als bibliotecaris ens agrada, no?, el tema de la col·lecció local i el territori i tal, doncs una llavor pot ser també tractada com un llibre, no?, com un algú local. Bueno, no sé, ens ha portat moltes alegries tot aquest servei i, a més, amb xarxa, amb diferents municipis del Parc de Collserola, hem fet també un programa molt xulo que és de la Diputació de Barcelona, que es diu Parcs i Biblioteques Naturalment, i aquí hem anat treballant diferents coses. I una d'elles que a mi m'apassiona és el Plantem Poesia, en el que hem demanat en diverses ocasions, tant a usuaris virtuals com físics, que ens fessin arribar poemes al voltant de la natura. Llavors nosaltres els passàvem a punts de llibre i va arribar un moment en el que per fi va passar la pandèmia, perquè això va passar en pandèmia, i vam anar a una residència de discapacitats a plantar-los en un hort que hi ha al costat de la biblioteca, en un hort de la cooperativa Can Pujades, amb el que també col·laborem, i vam recitar poesia allà entre tots, vam fer una performance meravellosa i vam acabar va plantant aquests punts de llibre amb poemes, no? Em sembla, no sé, una activitat com molt fascinant en el que integrem integrem moltes coses, no?
Bueno, és una biblioteca excepcional perquè, a més, per lo que estàs dient, hi ha personal docent, hi ha científics, hi ha gent del món de l'agricultura, hi ha veïns...
Exacte, mirem de treballar amb diferents tipus de persona i tothom... A veure, i tothom que vulgui, no? A més, usuaris i... O sigui, els anem a buscar nosaltres, però també venen ells, no? Amb el que això també ens anem retroalimentant.
Hi ha una part de modèstia que igual la Núria no ho diu perquè és modesta, però la biblioteca va ser també triada entre les 5 millors biblioteques de literatura de natura del món. Al final no sé si va guanyar Singapur o una cosa així.
Singapur, sí.
No? Però, vamos, que, o sigui, les idees que s'estan treballant són molt pioneres i estan, sobretot, hi ha una força activa de coses que es fan i que tenen a veure amb la literatura, que em sembla formidable fins a aquest punt, no?
Sí, per això. Recordem que ja lo de la Biblioteca de Collserola ja no són activitats, és activisme.
Això
és fenomenal, així que us donem l'enhorabona des de Ràdio Maconda. Per últim, parlem del Festival Literatura de la segona edició. Aquest any està dedicat, si no vaig errat, a naturalitzar la ciutat, les cases, l'urbanisme, com ens relacionem en una ciutat o en un poble i com la literatura ho explica. Com explicaríeu aquesta segona edició i què destacaríeu d'aquest festival?
Bueno, començar dient que el festival realment és un regal que el puguem fer a Collserola, és una aposta brutal i el Gavi està aquí amb nosaltres a tope perquè això arribi al màxim de persones possible. I aquesta, com tu dius, és la segona edició i l'estem fent gran. Hi ha la part més literària, però a més hem fet enguany una programació en el que contemplem sortir a l'exterior i comptar amb diverses entitats també del territori com perquè aportin cadascú la seva part per arribar a més persones.
I és molt important aquest any, a més que seria el 100 aniversari de l'Italo Calvino, i aquesta idea d'implicar la ciutat, perquè quan es parla de natura moltes vegades es pensa en territoris salvatges o en el camp, no? En el rural. Però tothom està molt d'acord que ara es concentra molta més gent a les ciutats, a les metròpolis, que no al camp. De tal manera que si hem d'anar tots plegats, que és com hauríem d'anar en un món tan globalitzat com aquest, doncs per canviar les coses de debò, si no canvien la mentalitat a la ciutat, que és a més on es decideixen moltes de les polítiques que després repercutiran a la resta, doncs difícilment podrem actuar en aquests territoris com una mica més assilvestrats, més verges, no? De manera que l'Italo Calvino, que ha estat una persona doncs, que ha viscut tant a la ciutat també com s'ha apropat amb una mirada molt naturalista per la família d'on venia a la natura, al camp, ens permet fer aquest lligam, no?, entre el que com mirem des de les ciutats la nostra relació amb la natura i a partir d'aquí doncs, pivotem per introduir després a la resta de convidats que portem, no?, que a més també, com deia la Núria, tindrem mercat, però tindrem també gent que ve de les arts plàstiques, parlarem en concret de com estem urbanitzant Barcelona, del tema de les superilles, que crec que és interessantíssim, i que si tot va bé i les agendes acaben de permetre-ho com ens han dit que ho permetran, doncs ajuntarem amb la persona que ha creat les superilles, que poca gent sap com es diu, per exemple, tothom sap com es diu Ildefons Cerdà, que sap que és el creador de l'Eixample, però poca gent sap qui és el continuador d'aquesta aposta, que es diu Salvador Rueda, i seurà amb la que ha estat una de les executores d'aquest pla, que seria la Janet Sanz, i seuran per primera vegada a debatre sobre aquesta situació, per exemple, entre d'altres coses que tenim al festival.
Aquest any teniu com a convidat el professor, jardiner, paisatgista i tantes coses més, Santiago Beruete. Ell mateix ens parla dels seus llibres i com viu el món.
La imagen del jardín como una metáfora visual de la buena vida y un símbolo universal de nuestra ambivalente y contradictoria relación con la naturaleza preside el ciclo que inicié con la publicación de Jardinosofía, a la que siguió Verdolatría, Aprendívoros y recientemente Un trozo de tierra. Estos cuatro títulos, fruto de la polinización cruzada entre literatura, jardinería, filosofía y educación, elude las etiquetas, desborda las clasificaciones y saltan las barreras entre los géneros. Buena prueba de ello es que estas obras se encuentran en las librerías y las bibliotecas en secciones tan dispares como pensamiento, paisajismo, narrativa, divulgación científica, ecología, espiritualidad. Un episodio de la historia de la jardinería puede arrojar luz y ayudar a comprender más claramente mis pretensiones literarias. En 1817, el gran paisajista inglés William Kent pronunció las palabras que pondrían fin al muro perimetral de los parques y darían comienzo a una nueva sensibilidad estética. «Salté la valla», dijo, «y vi que la naturaleza entera era un jardín». Del mismo modo, mis libros intentan saltarse las convenciones literarias al servicio de una escritura más poliédrica y rica en matices, a la que solo cabe calificar de «liternatura». Este neologismo, que se plantea como alternativa a la expresión anglosajona nature writing, sirve para designar libros de muy variada índole y estilo, pero los que late un mismo anhelo de reencuentro con la propia naturaleza a través de la naturaleza con mayúscula. En sus páginas, esta no constituye un decorado, un escenario o un telón de fondo, sino la genuina protagonista de la acción. Toda la literatura reitera la idea de que si quieres conocerte a ti mismo, debes salir al encuentro de lo no humano. La aventura no consiste en viajar lejos, sino en desensimismarse. Mis escritos se suman a esa corriente de literatura bioinspirada que celebra una relación con la naturaleza no basada en la rapiña, el extractivismo y el consumismo desenfrenado, sino en el cuidado, el conocimiento y el respeto. Mi escritura intenta transmitir el gozo de pensar creativamente y corregir nuestra tendencia a olvidarnos de lo evidente. El animal humano no está solo. Comparte el planeta con muchos otros seres vivos, más de un 90% de los cuales son plantas. Un hecho en el que nunca se insistirá suficiente es que todas las formas de vida están emparentadas genéticamente y entramadas simbióticamente, y sostienen un incesante diálogo las unas con las otras del que nunca podemos decir que sabemos suficiente. Padecemos una sordera emocional que nos impide percibir las voces de los pobladores no humanos del planeta. Esa pérdida auditiva nos priva de la capacidad de escuchar la gran conversación que mantienen los macro y microorganismos de este jardín planetario en el que surcamos la oscura inmensidad del cosmos. La noción de un yo aislado, autónomo e independiente sigue siendo una de las más tenaces fantasías de la cultura y la literatura moderna, que contrasta vivamente con la visión de la naturaleza como una compleja y frágil red simbiótica, sin centro ni jerarquías, como una malla de interdependencias. Solo así se explica que asistamos impávidos a la devastación de la biosfera de la que formamos parte y dependemos para sobrevivir. Toda mi obra está dedicada a sembrar en las conciencias la semilla de una cosmovisión biocéntrica, a poner de manifiesto nuestra umbilical relación con la Tierra y transmitir la idea de que no hay cultura sin natura.
I a més del Santiago, també contem amb activitats xulíssimes pel públic infantil i familiar. Tenim un espai fotocall, tenim un lloc on les famílies poden fer-se les seves xapes, i el diumenge hi ha Sandal Productions amb unes activitats brutals que li diem el Baby Campament d'Animalia, i més una sessió de contes que es diu Històries de Bosc.
I després, per una altra banda, doncs, també estem aconseguint ser una mica referent per escriptors de literatura d'altres països, i de fet estem en Vilajoana amb una residència d'escriptors que de tant en tant ara durant els anys vinents. Aquest any ja hem acollit a la Violent Begot, que és una de les convidades al Festival Literatura, doncs perquè vinguin, coneguin la ciutat, coneguin el parc de Collserola i a partir d'aquí fins i tot creguin alguna obra. De moment a la Violent Begot ens podrà explicar la seva experiència directament al festival, no?
El festival tindrà lloc el dia 30 de setembre i l'1 d'octubre a la biblioteca, amb el que us convidem a tots i totes a venir, a participar, a fer-vos les xapes, a conèixer autors diversos i a passar-ho bé una bona estona, i allà estarem.
Doncs amb aquesta última invitació, animant a tothom a participar d'aquesta celebració dels llibres i la natura, acomiadem el Gavi Martínez i la Núria Flor. Moltes gràcies per la feina i per ser el moll de l'os d'aquest festival i d'aquest programa radiofònic que tot just comença. això ha estat el primer capítol del Canal Literatura, el programa que emana de la Biblioteca de Collserola, la nostra ambaixadora bibliotecària a la muntanya. Gavi i Núria, moltes gràcies.
Gràcies a tu,
un plaer.
Julián.
Gràcies.
Des de Ràdio Maconda s'acomiada, com sempre, Julián Figueres. Els controls, l'Albert Fernández. Ens veiem a uns altres llibres i a uns altres boscos. Yeah.